els pares no ho regulen, entenguin, és el seu problema. A l'escola no ha d'haver-hi mòbils perquè es van a fer unes altres coses.
Sí, sí, però el que vull dir és, senyor Massop, ara quan deia que en una societat, diguem-ne, sana, normal, ja no caldria tenir el debat perquè ja s'entendria que no cal, el que ens podem trobar és que hi hagi un institut que reguli, digui, doncs aquí no hi ha mòbils, i es presentin famílies dient, no, sí que hi haurà mòbils, perquè a la meva criatura volem que tingui mòbil.
Bé, aleshores també et considerarà, jo no vull que aprengui matemàtiques, oi? Per aquesta regla de tres. És a dir, per això fa falta que es pronunciï i normativitzi, perdó, el Departament d'Educació. És a dir, nosaltres entenem que dir que els instituts facin el que decideixin. Bé, qui ho ha de decidir? El claustre de professors? La direcció? El Consell Escolar? A veure, el Departament té una sèrie de responsabilitats, com a màxima autoritat educativa, i aquest és un tema sobre el qual s'ha de pronunciar, perquè és que el que no tindria sentit, com vostè està dient, és que en un institut doncs el director decideixi que allí no hi ha mòbils i a l'institut del costat doncs es decideixi que sí. És a dir, això aleshores no és un sistema educatiu, això és un guirigai.
Avui, si repassa la premsa, hi ha una pila de reportatges, tant Vanguardia, l'Ara, el Periódico, el Punt Avui, reportatges parlant amb mestres arran de tot el que ha significat aquesta setmana, aquestes dues setmanes del debat sobre els resultats de PISA, no? I hi ha una qüestió que potser s'ha tocat menys, que és el paper que hi tenen els mestres. Jo he llegit ara al diari Ara unes crítiques que llançava el catedràtic de la UB, Joaquim Prats, quan deia que... a veure què deia exactament. Diu, abans teníem mestres amb molts coneixements però sense nocions de com ensenyar. Ara tenim joves molt competents en didàctica però els coneixements dels quals són els que van adquirir el batxillerat. Està d'acord que hi ha una part de renovació que caldria també entre els mestres o no?
A veure, això és un tòpic, no? Vull dir, és un tòpic i que, com tants altres tòpics, jo entenc que és falsejar la realitat. Estem per al professorat, és professor, té llicenciatura o grau universitari, molts tenen doctorat, molts tenen més d'una carrera, han passat unes oposicions de la seva especialitat, etc. És a dir, apel·lar a la manca de formació dels docents, a mi em sembla, amb un model educatiu com el que tenim, que precisament el que proscriu és la impartició de continguts, a mi em sembla, francament, una vilesa, vull dir, és fals, és a dir, és esbiaixar la realitat cap a un entorn que no hi és. El problema el tenim en el model educatiu, és a dir, si el professor de matemàtiques li fan donar música o educació física i el d'educació física li fan donar matemàtiques, com està passant, i això ho han decidit doncs els pedagogs, per dir-ho així, a través del model educatiu, doncs aleshores és clar que tindrem problemes, perquè el professor té una especialitat dins del que és, o hauria de ser, un currículum estructurat. Ara, ja dic, si el d'educació física li fan donar música, i el de per necessitats del servei, o que li diguin com vulguin, la interdisciplinarietat i tota aquesta sèrie de qüestions, i resulta que doncs, el de música està donant educació física, doncs aleshores, és clar, podríem fer la pregunta aquella de bueno, què pot sortir malament, oi? Però vaja, jo l'argument de la manca de formació del professorat la rebutjo fonamentalment. Estem parlant de professorat titulat universitari, tot ell. Per tant, a veure, jo ja sé el senyor Joaquim Prat, el conec, sé qui és, vaja, doncs clar, va ser un dels redactors de la LOCSE, que precisament és la llei que inicia tots els mals educatius. És a dir, que no, que ensenyar no és important, que es diverteixin, l'autodescobriment, l'autoaprenentatge, tota aquesta sèrie de qüestions, que si treballs per projectes, que si ara els sabers competencials, no cal saber el per què, només cal saber què s'ha de fer, etcètera, etcètera. Esclar, aquest model educatiu, els resultats els tenim ara perquè està de moda en els últims informes PISA. Però a veure, això no ha de sorprendre ningú. El declivi estava molt clar en els darrers informes PISA, ja, que són, en principi són cada 3 anys. Uh-huh. Aquest cop ha estat cada 4, per el tema de la pandèmia es va ajornar un any més. Esclar, això no ha de sorprendre ningú. El problema, precisament, si n'hi ha algun, és que els professors no se'ls deixa explicar. Uh-huh. El problema és que l'alumne que no estudia no li passa res i promociona de curs. Uh-huh. El problema és que es regala l'ESO amb 4 i 5 suspeses. I aleshores en què ens trobem? Doncs amb un abandonament i un fracàs escolar que és el més alt de tota la Unió Europea i dels més alts de l'OECD. Clar, no sé de què ens estranyem. Ens arriben alumnes a la secundària, això li ho puc assegurar, que a dues penes saben llegir un parell de línies, amb dificultats molts d'ells per entendre el que és una multiplicació. I la meva pregunta és, què pretenem que pugui entendre sobre arrels quadrades un alumne que no sap què és una multiplicació? És que conceptualment no ho pot agafar de cap manera. I aleshores, òbviament, és quan s'està avorrint, agafa el mòbil, xateja amb els companys, el que sigui. És a dir, aquí hi ha un problema de model educatiu. I aquest model educatiu, doncs, prové, ja parlo de fa 30 anys de la LOCSE, que és precisament qui d'alguna manera trivialitza la transmissió de coneixements. Trivialitza o proscriu, també moltes vegades, la impartició de continguts. I, és clar, el que tenim és el que tenim. No ens pot estranyar massa, eh?
Les 10 i 6, senyor Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària SPEC, SPS, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Les 10 i 6. Us deixaré uns minutets perquè m'acabeu de reblar tot plegat, perquè haurem de fer entrar ja el
públic company. Jo, perdona, jo el que estic al·lucinat de que sembla que aquí les lleis es fan sense consultar els que saben, o una part dels que saben, que són els professors, perquè aquest senyor és el president d'un sindicat i està dient que està en contra de la llei d'educació que hi ha vigent a Catalunya i a Espanya. O sigui, és que què queremos? És que ho està dient. Jo estic absolutament d'acord amb aquest senyor.
Jo volia parlar d'immigrants.
Un moment. Com d'immigrants? El puente
no,
que...
No,
res. La
una
paraula.
Una de les coses que ha dit Massó és que a Espanya hi ha molt fracàs escolar. Ell ha dit perquè repetés, perquè no es deixa repetir. Pues no és veritat, diguem-ho així. Perquè Espanya és el país de l'OCDE que més repeteix. Que més fa repetir els seus alumnes. I això fa que sigui un dels països amb més fracàs escolar del món, clar, evidentment, perquè un cop que tu no fas repetir els xavals, els xavals se te'n van del sistema. Hi ha una qüestió que és...
Sí, llavors la resta dels sistemes no repeteix?
No, perquè repetir, se sap que fer repetir a un alumne és dolent per la seva interès acadèmic. És dolent, per això s'intenta fer que els xavals promocionin, vagin promocionant, perquè es considera que es pot rescatar en altres etapes.
Però a canvi d'aprendre, no? Uno d'aprendre, si està dient que passen a la secundària i no saben llegir, doncs aquí tenim un problema, però és que el problema no és repetir o no repetir, sinó que han d'aprendre.
Ah, no, és que...
I s'ha de fer uns exàmens
si
per a veure...
Però si el problema no és repetir, si és repetir o no repetir, llavors la qüestió aquesta de... Fem de repetir més, doncs llavors no és el tema.
No, fem aprendre, has de repetir, has de repetir fins que aprenguis a llegir. Si no saps llegir...
Un de cada 5 alumnes catalans repeteix un curs abans dels 16, segons les últimes dades. Ho dic perquè d'aquí dona la sensació que no ha repetit
20%,
ningú.
Aquí
dona la sensació que no ha repetit ningú.
I es fa repetir...
El 20% dels alumnes.
I es fa repetir...
Passa que les dades que jo tenia són del 2018, vull dir que no s'ha evolucionat els últims.
Es fa repetir molt més a Espanya, al sistema
estem
espanyol.
Estem tenint uns debats últimament que sembla que no hagi repetit ningú a Catalunya en els últims 20 anys, i això no és
veritat. No és veritat, sinó que es fa repetir molt més que altres llocs.
I que Espanya té 4 vegades més repetidors que la mitjana de l'OCDE,
sí. No, és que jo crec que són unes dades rellevants. És a dir, aquí hi ha una qüestió que jo crec que és la sobre el que hem de parlar. Què ha fet que en general els resultats de PISA a tots els països occidentals, podríem dir, han estat dolents, molt dolents, en general molt dolents. Finlàndia i Suècia, que ens posàvem sempre, o Dinamarca i Suècia, perdó, que ens posàvem sempre com a exemples, han passat 20 punts, que és una barbaritat. Aleshores, què ha passat perquè a tot arreu baixi molt, i què ha passat perquè a Catalunya en baixi més? Jo crec que és una... Llavors, hem de buscar coses que han pogut passar en un escenari multifactorial, molt complex. Sí, hem de buscar algunes coses que tal. Crec que hi ha alguns consensos, de tots els que estem aquí, de Massó, hem parlat amb... Vull dir, amb tothom podem estar d'acord. I crec que jo crec que és important que els posem. El que crec, també, és que tornar una mica la idea de la instrucció, la letra con sangre entra...
No,
tornar...
tant, però no, disciplina. No. El problema aquí és... Hi ha dos problemes, jo diré.
Acabo, que
estic ja. Acabeu i el...
Estic ja.
El Baños, que m'ha aixecat el...
Debo que estic ja. Jo crec que tornar una mica amb aquest tipus de coses, que són unes idees que s'estan imposant per una mica per reacció a una cosa que ja hem parlat aquí, que estic molt d'acord, de aquesta pedagogia una mica disparada, noves pedagogies una mica disparades, una idea de les pantalles a tot arreu... Llavors, que la reacció, ojo, no ens matem en aquest pèndol. O sigui, que la reacció pendular no ens faci anar cap allà, quan sabem també que això tampoc no funciona.
Hi ha una cosa, perdona, sobre immigrants que...
No ha sortit el tema encara, però...
Aquell simpàtic senyor del departament dient que, bueno, és que clar, què voleu, hi ha molts immigrants i tot això, no? Que crec que no ha dimitit.
No ho va dir així.
No, 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 no va dir això, no va dir això. No. Sí, no, no.
Va dir que
estava sobrerepresentat a les proves.
Sí, que havien fet... Que i després, bueno, després van rectificar dient que PISA havia... No,
sí, sí, és que era mentida. És que era literalment mentida.
I però cobra, està cobrant, no?
Segur? Plata,
sí, sí. Bueno, molt bé. El tema és que, més enllà, és que estem parlant de que si mòbils, que si repetir, que si la pedagogia disparada, i estic d'acord aquí. Però aquí hi ha un problema que Europa, i sobretot els països nòrdics, aquí, a Catalunya, que no tenen a Castella i Lleó, és que ve molta gent a viure. Migrants, es diuen. Vale. La manera, i això l'Anna Cabré ho ha dit manta vegades i ha sortit, la manera que té els catalans de reproduir-se és a través de la migració, no de la natalitat. Llavors, la migració forma part de la catalanitat, de l'essència catalana. Si no hi ha una escola catalana...
Totalment d'acord.
És a dir, no estem parlant de que si un mòbil no és un país... com a Burgos, que pot ser, bueno, pues si aproven més, aproven menys, és una cosa... No, no, aquí, com no hi hagi una escola forta, el país se'n va a l'ultradreta, que és el que ja comença a passar, perquè en lloc de castigar la poca inversió en educació i la poca inversió en pedagogia i la poca... o sigui, escoles en barracons encara tenim aquí, eh? És el primer món. I estem parlant de que s'hi amplia l'aeroport, que s'hi amplia no sé què, és la Copa Amèrica i tenim gent en barracons. Vale. És a dir, les prioritats del país també estan ben boges. Llavors, si en un país on arriba tanta gent, ja són 8 milions, que és una de les grans virtuts de la catalanitat...
Que és una de les grans virtuts de la catalanitat.
De la catalanitat.
Atraure gent i fer-la catalana.
Atraure gent i fer-la catalana, perquè la catalanitat significa un espai de llibertat... Vale, si tot això, que passa únic i exclusivament per l'escola, no ho tenim clar, el problema polític és molt greu. Llavors, vale, dit això, que si mòbils, que si no mòbils, molt bé, és un bon debat, però, hosti, que, sisplau, que tota Catalunya pivota per l'escola catalana. Laica, de qualitat i pública.
La realitat és que això avui no està passant. Els informes PISA ho demostren en el sentit de que si tu ets fill d'una persona que ve d'un altre país i d'un país més pobre, avui tens menys possibilitats de que en el dia demà et vagi.
Totalment.
I això és perquè el nostre sistema no els està protegint i, a més, després, gairebé que els hi dona la culpa, no? Ja ho vam fer fa 10 anys amb les últimes proves PISA, perquè a mi m'agradaria recordar que aquest argument no és nou i que la consellera Rigau fa 10 anys ja deia, potser hi ha un problema també amb l'alumnat immigrant. Bé, en tot cas, s'haurien de posar els recursos.
Fa 10 anys estàvem, perdona, en el moment posterior a l'arribada enorme de...
Sí, 1.300.000 persones. Sí.
I després hi ha un altre tema, ara, quan escoltava l'entrevista, no? I també en els debats que hi estaven aquests dies, quan es parla d'això del... No? El problema és... que s'han introduït moltes metodologies noves. Llavors, jo aquí sí que crec que quan tenim debats del que està passant, que és molt complexa i que efectivament és, hi ha molts elements i són difícils d'entendre, em posaria, d'entrada, una mica tranquil, dos, hi ha una pulsió que és curiós que passa sempre en els moments de crisi, que és voler tornar... No, no, el millor era el que vaig fer jo, seure a una aula tot el dia...
El Florio Pensil.
Sí, sí, assegut, amb un llibre, llegint un llibre, mentre algú a la pissarra em repetia el mateix del llibre i em feien escriure el que deia el llibre, no? I això va ser... Això era... meravellós, escolta,
no,
un moment, potser entre una cosa i l'altra es poden repensar fórmules.
I no, perquè... que van passar d'això perquè vam saber que
no funcionava. No?
Entre Florida Pencil i el hippismo hi ha una part de...
Sí, el que passa que després hi ha preguntes... O sigui, per exemple, a les PISA és impossible que això que s'afirma de les noves metodologies impacti tant en els resultats, entre d'altres coses, perquè bona part de les escoles catalanes on s'han fet aquestes proves no ensenyen amb aquestes metodologies. O sigui...
És una mica mentida.
És una mica
mentida. No s'han implantat.
Clar, és treure una conclusió amb una cosa que no ha passat,
sí,
no? Després, jo crec que hi ha una altra pregunta que ens hem de fer, que és quan estem introduint noves metodologies i noves maneres de fer, els professors estan preparats per ensenyar-lo? Perquè és molt difícil que tu ensenyis d'una manera diferent a la com tu has rebut l'educació. I llavors, potser en aquest impàs d'intentar-ho fer diferent, no estàs donant ni les eines ni la formació per poder-ho fer bé. I després es barreja una cosa que és les competències i els projectes com si fossin el mateix. PISA diu que s'ha d'aprendre per competències. De fet, hi ha, jo crec, unanimitat amb tots els experts d'educació del món que parlen de la importància de les competències i que les competències són coneixement. És que una altra cosa és amb quina metodologia ho apliques, i aquí jo crec que sí que hi ha d'haver una feina important de fer seguiment.
Però
amb si se sap, amb si els professors Sí, però això és una... Sí, llegir.
Clar, no, bueno, és que ja, no, amb això, només que sabéssim llegir ja estaria content.
Sí, però és molt interessant el que està explicant la Carla, perquè
bueno,
jo crec que... No,
sí,
no.
És interessant.
És a dir, que les noves metodologies... Però... És a dir, no, el que vull dir és que llegir...
Llegir,
sí, molt bé, però és que no només és de llegir.
Bueno, com a mínim és de llegir.
Sí, però les proves de PISA,
ja ho sé,
les proves de PISA no només van de llegir. És a dir,
però no és per les proves PISA, és que a les universitats fa ja una dècada que arriba gent que no sap llegir. Universitats,
he de dir que fa. Que aquestes noves metodologies, molts cops, una de les coses que els han passat és que s'han aplicat en llocs que no... És a dir, hem posat jacuzzis en barraques.
Sí, una mica aquesta sensació.
És a dir,
no s'han explicat bé. No s'han explicat bé. Qui l'ha d'explicar no l'entén. Vull dir, igual no s'han de fer.
Tenim unes metodologies...
Si hi ha una cosa que és molt bona i no hi ha manera que sigui bona...
No, jo el que estic dient és la pulsió de tornar. Tornem al de sempre, que era meravellós. Un momentet, perquè el de sempre potser no era tan fantàstic.
No, tampoc.
Hi ha un tip nosaltres, hi ha un tip, Carla Torró i jo.
Jo, deixant de
dir... Jo l'he de veure
el que m'expliqui. Perdoneu, el mestre sóc jo, anireu a l'última fila. Per favor.
És que jo...
Disciplina.
No siguis... Antic.
A veure, són dues coses. Una, demasiado buenismo, una mica de disciplina a les escoles i poder... I s'ha de respectar...
El balismo,
els no?
O fill de putismo.
Els professors són capdals a les escoles i s'han de respectar. I els alumnes...
Totalment d'acord.
A obedecer.
Home, un moment. Bueno.
No, a obedecer al professor. ¿Cómo que no?
I si no, con una caña...
No, home, no. Què esteu pensant? Que tots els professors d'aquí de l'escola són unos locos, unos chalaos?
No, qui està dient això?
I per què han de... Així, no sé.
Qui està dient això?
Ningú està dient això.
Portant, una mica de respecte als professors.
Una mica no, tot el respecte.
Ja està, i això és manca... O sigui, una mica més de disciplina a les aules, menos buenismo, i estic d'acord amb l'Antonio Baños... Sobre el tema, l'educació és capdalt a qualsevol societat. No li agafo lo de l'extrema dreta i que sortiran tots d'extrema dreta.
No, i això està començant a dir que, clar, com ve tanta gent de fora, pues...
Que són d'extrema dreta els que venen de fora?
No, és que senyalen els que venen de fora.
El fet de senyalar els de fora...
I això, no?
Va, passant dos minuts d'un quart d'11. Un moment, que vaig jugar la velocitat i després que tinc el Pou que està a punt d'agafar el cotxe. Deixeu-me el trucar un moment, per favor. Demano.
RAC 1. El Nadal del futur arriba al Centre Comercial Arenas de Barcelona. Visita'ns i participa en el sorteig de 3 iPhones 15. A més, tallers infantils de robòtica gratuïts, una expo de moda futurista, la visita del Pare Noel i un rei mag del futur i molt més. Més informació a arenasdebarcelona.com.
The Producers, la comèdia musical de la temporada, t'espera aquest Nadal al Teatre Tívoli. El millor regal per compartir diversió amb tots els teus i celebrar aquestes festes de la millor manera. T'esperem també la nit de Cap d'Any amb la funció més especial de la temporada. Entra al web i compra ja les teves entrades. Última funció de The Producers el 4 de febrer. No t'ho perdis!
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Aquest any tinc el regal ideal per la família. I si fem una petita reforma al pis?
Bona idea. A Servei Estació tenen un nou servei d'instal·lacions i reformes que es pot regalar. I a més, el financen.
Doncs mentre som allà, compraré la decoració de Nadal i personalitzaré alguns obsequis. A Servei Estació sempre hi trobo idees de regals. Hi ha de tot i per tothom.
Ah, i avui tenen obert Servei Estació, al carrer Aragó, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. El lloc on trobes tot el que necessites per fer especial el teu Nadal en família.
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Mira, quin soroll fa això. Ai, no, ara heu parat de cop.
Ai, que estem
en directe.
Que estem en directe.
Clar, que estem en directe.
Estàvem
dient que... sentir el Ramó de l'aula. Aquell moment que es gira el professor cap a, cap a la pissarra.
Bueno, igual.
Què has dit interessant?
No, que l'Arturo ha dit una cosa molt interessant, que també, que és que a Catalunya tenim el català.
Sí,
i que és una cosa, vull dir, cuidar el català també és cuidar la llengua vehicular.
La major part dels alumnes... A veure, a les proves de PISA es pot triar si la fas en castellà o en català.
Sí.
Llavors, la major part dels xavals, com que estudien en català, la major part de les assignatures, van triar el català. Però hem d'entendre que si el català
no
ha perdut llocs, diguem-ne, al carrer, a les famílies, etc., per moltes raons, no m'hi posaré, moltes raons, doncs que després costi una mica llegir en català.
Hem de canviar de classe, eh?
Perdó.
O sigui, hem acabat les matemàtiques i ara començava llengua, un moment.
No.
Hola, Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia.
És que hem canviat aquí de classe i els nens, nens volen seguir fent sumes i restes, saps? Com estàs, com ho portes, Pou?
Bé.
Sí?
Sí, ja ho tenim bastant assumit, que això serà llarg i serà dur i que costarà.
Ahir el Barça va empatar contra el València, més talla, un partit que no juga malament el Barça, no sé si estàs d'acord, Pou, en tot cas que té producció ofensiva, però que no acaba d'arribar als gols, diguem-ne, no? I a partir
sí,
què em dius, Baños?
O sigui, raro,
producció ofensiva, què passa?
Però
quin problema tens ara?
No, que sembla una start-up, això, en lloc d'un equip de futbol.
S'ha d'acabar les coses hippies al futbol. Xutar portes, producció
prou.
Ofensiva,
mare meva. Que el Pou ha d'agafar el cotxe, va. Digues, Pou, perdona.
Doncs jo estic bastant d'acord amb tu que el Barça ahir va atacar bé i que amb la pilota, a diferència d'altres partits, doncs va saber bastant bé què havia de fer per superar el sistema defensiu del València, però hi ha un problema evident de punteria, no? Hi ha un problema evident d'efectivitat i de contundència a l'àrea, i ahir es va notar molt. Ahir el joc és millor que els últims dies, tampoc era gaire difícil, però tenint en compte que el Barça ja havia perdut un nombre de punts bastant inassumible, bé, te'n vas amb sensacions futbolístiques una mica millors, però els números a mi ja no em surten. Vull dir, és evident que encara no s'ha acabat ni la primera volta, però és que el marge d'error comença a ser zero i t'has obligat, per culpa de l'inici de temporada, a haver de guanyar i esperar que els rivals facin llufa. Jo ara mateix ho veig molt complicat a la Lliga.
Se'n va la Lliga.
Vaja, jo crec que és molt difícil que el Barça de cop i volta, no?, agafi la velocitat de creuer i comenci a sumar victòries, 8, 10, 12 victòries seguides combinades amb mals resultats del Girona, del Madrid. L'Atleti de Madrid també ha perdut aquesta jornada, però també està per allà. No sé, a mi em sembla molt complicat. S'ha d'intentar, però a mi em sembla que és molt complicat.
Tècnicament el Barça està ara mateix a 4 punts del Madrid, però juga avui contra el Villarreal, poden ser 7, 6 punts del Girona, que demà juga contra l'Alavés, per tant poden ser 9, i 9 són 3 derrotes. Del Girona. Que en circumstàncies d'un altre moment i una altra competició un altre any podria ser perfectament factible, òbviament, que el Girona perdés 3 partits. Ara, tal com estan les coses, i que el Barça els guanyi, doncs tampoc no estan evident.
És que per mi la segona part de la teva frase és més important. És a dir, tu, evidentment, que el Girona només el pots fer perdre en el partit que et queda a Montilivi i en el Madrid el partit que et queda al Bernabéu. La resta no depèn de tu. Però el que depèn de tu, de moment no has demostrat ser un equip fiable com per pensar que guanyaràs 10 partits seguits. Que pot passar, sí, però de moment no ha passat. Ni 10, ni 8. Sembla que l'altre dia el Molló comentava que la ratxa de victòries consecutives combinant diverses competicions, sembla que seran 5 o 6 partits. Doncs ara n'hauràs de guanyar molts més només a la Lliga si vols tenir alguna opció.
Anaïs Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Se'n va la Lliga?
Jo diria que amb un 90% sí, no? Bàsicament perquè no només depens del que puguis fer tu, que com dèieu ara és imprescindible, sinó que ja passes a dependre també de la resta i de massa gent, no només del Girona, sinó també del Madrid, de l'Atlètic de Madrid. És veritat que queda molt i que això és molt llarg i que el futbol són dinàmiques, i imagineu-vos que ara el Barça es presenta a Aràbia al gener i per una d'aquelles casualitats guanya el títol. Doncs potser agafes aquesta energia i aconsegueixes traslladar-la a la Lliga, però és que amb això no n'hi haurà suficient. És que la resta també ha de perdre punts pel camí. Jo crec que el Barça aquest any ha de canviar l'objectiu i més enllà de pensar en si es pot guanyar algun títol, és jugar bé i convèncer. Que potser doncs, això s'ha començat a fer una mica al revés, no? Perquè l'any passat va guanyar la Lliga i en alguns moments ho va fer molt bé, i aquest any doncs, sembla que s'ha començat al revés. Llavors, si tu penses que podràs jugar bé, potser cau algun títol, però ho veig complicat.
Santi Giménez, bon dia.
Bon dia, com esteu?
S'escapa la Lliga, Santi?
Sí, home, òbviament és un fet claríssim que no s'ha escapat del tot, perquè això serà, però entrem en el procés del pensament màgic de i si aquest perd, i si el Barça comença a jugar bé, i si el Girona cau, i si el Madrid es centra en la Champions, i si. Per tant, em sembla que sí, que la cosa no pinta massa bé, sobretot per una cosa que estic d'acord amb l'Anaïs, que deia que les sensacions no són bones, i en desacord amb tu, per variar, jo no crec que el Barça hi jugués massa bé.
Ja, no va jugar gaire bé, Barça.
Home, va millorar respecte a l'esperpent d'en Vélez, però és que clar, és que estava jugant amb un equip que és el València, al que li faltaven els seus tres millors jugadors, i és un equip de crios. O sigui, un València que li faltava el seu millor central, que és Gabriel Paulista, el seu millor migcampista, que és Javi Guerra, i el seu capità, referent i ànima, que és José Luis Gallà. I amb un estadi absolutament emprenyat amb el seu equip, amb la seva presidència, sobretot, que a València, i això ho podria confirmar el Pou, però jo vaig tenir la sensació, no vaig estar al camp, que normalment és un estadi molt hostil al Barça, que ahir no va ser massa hostil, o sigui que un equip que havia fet un punt dels últims 12. O sigui que sembla que el Barça hagi fet un empat al camp del Liverpool o del Manchester City o del Real Madrid. No, estem parlant del València, i el pitjor València dels últims anys. Vull dir, un València que el seu president els acaba de dir que no fitxaran i que l'objectiu és no baixar segona. O sigui, també posem les coses en perspectiva del rival que tenim. Sí, estava llegint avui la premsa de València, i la premsa de València estan flipant d'haver tret un empat.
No, clar.
Perquè donaven per fet que perdrien.
Pou.
Sí, jo crec que hi ha una part de l'anàlisi del Santi, que hi estic d'acord. Amb l'ambient de Mestalla, sí. Vull dir, ja hi hem estat una trentena de vegades, i hi ha hagut altres partits on l'hostilitat era molt, molt superior. Vull dir, a l'arribada de l'equip sí que semblava que seria un dia més en un dels estadis més agradables de primera, amb els insults de sempre, però no. Després la cosa, tenint en compte que és Mestalla, va ser bastant tranquil·la i bastant calmada. És veritat, jo crec que el Barça hi va jugar prou bé com per haver guanyat el partit amb una mica més de punteria, però és veritat que veníem d'un llistó molt baix i que s'haurà de continuar jugant bé i molt, molt millor si vols això, no? Quedar entre els quatre primers, perquè al final vull dir, la Lliga, com diu el Santi, depèn de molts i sis, però la Lliga de Campions de la temporada que ve és imprescindible, gairebé diria, per la supervivència del club, i compta perquè per darrere tant l'Atlètic Club com la Real Societat venen jugant bé, són fiables i evidentment amb moltes ganes de jugar aquesta competició, per tant, compta.
O sigui que hauríem d'estar mirant l'aficionat del Barça cap enrere també.
Jo crec que s'ha de mirar tot el panorama una mica general, evidentment no cal ara tampoc espantar-se i pensar que quedaràs 15è, però que compta, perquè per davant, diguéssim, si el Madrid i el Girona fan la feina ja se t'allunyen moltíssim, però és que per darrere se t'estan apropant dos equips que ho estan fent molt bé. Ahir l'Atlètic Club de Bilbao guanya l'Atlètic de Madrid amb molta solvència, va ser 2-0 i podria haver estat tranquil·lament 4-0. I la Real Societat està jugant a futbol de nassos, i si fan la feina doncs també se t'enganxen. Vull dir que simplement s'ha d'estar atent, perquè és que aquesta temporada no només és important des d'un punt de vista esportiu, és molt important des d'un punt de vista institucional, econòmic, etc, perquè està en joc el futur del Barça i fins i tot el sistema de propietat del Barça. que ahir ho feia, ahir ho comentàvem, no? Vull dir, els amants de les societats anònimes esportives, aquells culers que defensen ja la primera de canvi, vinga, va, posem-nos a ser com els altres. Doncs veus ahir, per exemple, a Mestalla, com fa cada partit a casa des de fa un munt de mesos, doncs de cop i volta els socis i seguidors comencen a dir-li a Peter Lim, a l'amo del València, que marxi, no? Que ja no en volen saber res perquè els maltracta i no els fa cas, etc. Evidentment, el senyor Lim està a casa seva fumant-se un puro i acaronant el gat, i en certa manera se li enfot el que digui la gent, perquè al final el club és seu, no? És el perill que té quan ets una societat anònima, que depèn de qui et compra, diguem-ho així, doncs tot pot anar pel pedregar i tu no pots forçar, doncs, per exemple, una moció de censura o fer una mocadurada per obligar a convocar eleccions al president, perquè el president és l'amo del paquet majoritari d'accions i fa el que li rota. Doncs compte, perquè en part aquesta temporada també hi ha en joc això, no?
Sí, que has de marxar, Pou, només una darrera pregunta que la traslladaré també a la resta, que és què passa amb la davantera del Barça, és a dir, la línia ofensiva. Xavi Hernández deia potser som dels equips que més produeixen i els que menys punteria tenen. Crec que avui llegia que és el diari Marca, apuntava que el Barça necessita gairebé 9 rematades per fer un gol, i que això el converteix en un dels 5, gairebé 60 equips menys, amb menys punteria d'Europa, o sigui, de la llista el número 58, em sembla. Sí. Des d'aquest punt de vista, què està passant?
Bé, diguéssim que si l'equip les genera, les ocasions, vol dir que col·lectivament les coses es fan raonablement bé en atac, malgrat que a mi en molts partits no m'ho ha semblat, però estadísticament, com bé dius, sembla que és així. A mi el que em sorprèn és que diguéssim, jugadors amb talent per fer gols tinguin la punteria tan esbiaixada des de fa tants dies. I aquí hi ha un nom que sobresurt per raons òbvies, que és el de Robert Lewandowski.
I tant.
Que evidentment és un tio que des que tenia 3 anys i va començar a caminar, doncs li remataves una aspiradora i te la fotia dins, i ara està absolutament bloquejat. Vull dir, la sequera de Lewandowski gairebé és pitjor que la dels pantans del nostre país, no? Vull dir, no hi ha manera. Però és veritat que aquest és el nom principal, perquè és el teu golejador i és el futbolista que t'hauria de fer 30-35 gols durant la temporada, però els acompanyants tampoc estan tenint punteria. I, per exemple, Rafinha té una oportunitat per fer gol que eren els 3 punts que Ferran Torres el deixa davant del porter. Ferran Torres també n'hauria de fer algun més. És a dir, falten també acompanyaments a Robert Lewandowski, però diguéssim que ara mateix, des d'un punt de vista del gol, Xavi, l'elefant dins l'habitació del qual ningú parla d'una manera directa és Robert Lewandowski. És, se l'ha de seure, se li ha de donar l'oportunitat a algú altre al centre de la defensa, o els galons són els galons i tard o d'hora aquest tio ha de tornar a marcar gols com ha fet tota la vida.
Una abraçada, Pou.
Que vagi bé.
Que vagi bé. Anaïs, què creus?
Jo crec que s'ha de fer un diagnòstic diferent per cadascun d'ells. A mi em sembla que el que passa amb Lewandowski és una barreja entre físic, l'edat, que passa per tothom, i evidentment l'aspecte mental. Quan tot això es barreja, passa el que passa, i és que el temps és inevitable que passi per tothom. En el cas de Rafinha, a mi em sembla que és un tema ja de talent. És cert que treballa moltíssim, que ho busca, que el veus emprenyat. Ahir quan va passar aquesta ocasió que comentava el Pou, ara el veus frustrat, va acabar el partit tirat damunt la gespa. Però és que jo crec que Rafinha és això. Vull dir, Rafinha, estem parlant d'un jugador que va arribar al Barça, que venia del Leeds i que va celebrar durant la volta al camp de genolls perquè el Leeds no havia baixat a segona. Llavors, jo aquí crec que és un tema de talent, que és que no hi ha més. Podrà estar encertat algun dia, 2 o 3, per pura estadística, perquè en algun moment algú haurà d'entrar, però crec que en el seu cas és de talent. Ferran Torres et barratxes, i per mi és un millor revulsiu que no pas titular. I després em pregunto doncs, quan hi hauran els canvis que s'haurien de fer, perquè tu ahir miraves a la banqueta i tenies, doncs mireu, jo no sé si servirà de més o menys, però que Marc Iguasca des d'ahir sense sumar ni un minut no ho entenc gaire, perquè al final és un jugador que quan surt com a mínim passen coses, et va marcar l'Atlètic Club, et va marcar Anvers i crec que potser els avisos són bons, no? Com a mínim no dic que sigui titular des del minut 1 o potser a la llarga sí, però crec que seria bo que comencés a comptar amb més minuts. I després està el cas de Lamine Yamal, que evidentment és un talent que ha de créixer i que se li ha de donar el seu temps, perquè no, tampoc no li donarem la responsabilitat als joves de la casa. I després doncs esperar que Vitor Roque, quan arribi aquí al gener, sigui el més semblant a no ho sé, a l'home a gol 100% efectiu i et vagi marcant, però clar, crec que això és molt agosarat, tenint en compte que és un futbolista que ve d'un país, d'una cultura futbolística completament diferent i que evidentment necessitarà el seu temps per adaptar-se. Però crec que és una barreja de tot, de mala sort, però també de talent i de que el temps passa per tothom.
Santi?
No, jo estic bastant d'acord en això, sí, però també és una responsabilitat de l'entrenador. El que jo no estic d'acord és en això d'anar protegint els joves, perquè és que al final el que va fer ahir Xavi va ser la recepta Toshak, no? Estem molt malament, hem de canviar, i pongo a los 11 mismos cabrones de siempre. Sí. Ell va sortir d'en Vélez, suposo, pensant, aquest no juga, aquest no juga, aquest no juga, i tal, i al final los mismos 11 cabrones de siempre. Sí. Tu no pots seguir jugant amb Koundé. Uh-huh. O sigui, és impresentable. I no pots seguir jugant amb Lewandowski. I si el problema és d'efectivitat, tu tens un xaval que es diu Marc Guiu, que t'ha jugat dos estonetes mincíssimes i que les dues estones que ha sortit ha marcat gol. Per tant, és la cosa... O sigui, assumim que és el tio més efectiu que té el Barça ara mateix. Pues, potser no ha de ser... Per mi ha de ser titular, eh? O sigui, jo crec que Lewandowski no ha de ser titular. I m'és igual qui posis. Però Lewandowski no ha de ser titular. Però si tu estàs empatant un partit que necessites guanyar i que tu mateix vas dir que era una final, treu a Marc Guiu, que no entenc per què no va sortir. O sigui, treu que el Barça només va fer dos canvis. O sigui, sí. Crec que la paràlisi és palmària. És allò de dir... I aquesta por a treure... Però és que no cal que treguis a Lewandowski, treu a qui siguis. Perquè el propi entrenador del Barça va definir el partit com una final el dia abans. I les finals no es juguen, les finals es guanyen. I el Barça ahir la va empatar, per tant la va perdre. Perquè la pressió se l'havia posat ell. I després no entenc per què no surt Marc Guiu. És un tio que quan l'has tret, el vas treure contra l'Atlètic els últims 30 segons, i els 30 segons et va fotre un gol, i el vas treure els últims 5 minuts contra en Vélez i et va fotre un gol. I tu estaves veient que ja podien estar, la sensació que deia la Nei, que podíem estar jugant fins a aquesta tarda i seguirien sense fotre un gol. No ho veig, o sigui, no veig un sacseig. O sigui, veig els mateixos jugadors que jo no, que crec que ho intenten, i que no li estan fent el llit a l'entrenador ni res d'això, però estan amb una indolència de que quan les coses no van bé no hi ha res que es mogui allà dintre, no? I tot no repetir, vull dir, hem baixat tantíssim el llistó que em sembla que d'ahir va ser un bon partit, i a mi per mi va ser una castanya.
Santi, has citat un parell de coses. La cadira de Xavi des d'ahir tremola més? Perquè avui m'he llevat al matí, he mirat la premsa per veure com es reflectia. Al final, Xavi Hernández aquesta setmana també s'ha posat el focus al damunt, no? Com va fer aquelles declaracions, no? I perquè se n'ha parlat molt de la seva continuïtat. Ahir era una final, tu mateix ho has dit. Avui m'he llevat...
Ho va dir ell.
Sí. Llavors, tu dius que no tremola la cadira, Xavi.
No, és que no poden fer-lo fora. O sigui, jo crec que Xavi, a final de temporada, si tot segueix igual, Xavi no seguirà, però jo no crec que... no sé, que hi hagi una situació absolutament dramàtica, però és que el problema del partit d'ahir és que s'està fent el discurs aquest del llistó baix, d'aquesta grisó de dir, bueno, no, és que va anar molt bé, vam jugar molt bé en atac, vam crear ocasions, el partit d'ahir s'havia de guanyar i no es va guanyar, i és el pitjor de tot és la indefinició, que seguim amb més del mateix, amb més allò de dir, bueno, sí, sembla que han millorat, tal, ara vindrà l'Almeria, segurament el guanyaran, que vull veure un dimecres de desembre a les 7 de la tarda, sí, en dia laborable, quanta gent anirà a Montjuïc a veure un Barça-Almeria. Això em sembla que serà un drama absolut, vull dir, i que la gent està començant a desconnectar-se, i s'està començant a desconnectar perquè l'equip s'està començant a desconnectar. Però jo crec que la idea de, tant de Laporta com de Deco com d'Alejandro Echevarría i tots aquests, i els que manen, és la de mantenir Xavi fins al final de temporada, i ja està. Però no que no hi hagi un canvi ara, perquè a més no poden fer-lo.
Aquí tinc que es vol llançar sobre el micròfon la Carla Turró com a gran aficionada culer.
No vull fer una gran anàlisi comparat amb ells. No, jo, sí que és veritat que és com poc il·lusionant, és veritat que costa més anar al camp perquè il·lusionen menys. Jo sí que tinc la impressió que l'any passat l'equip va ser defensivament molt sòlid i aquest any no ho és, i clar, tu perds la solidesa defensiva i a més no tens eficàcia, no? A la part de dalt, el que passa que, entenent tot el que diuen de Lewandowski, perquè és evident que la cosa no està funcionant, per mi el problema de la... de les alternatives. Al final, Rafinha i Ferran tampoc són dos jugadors que siguin un nou pur, no?, que et facin gols. I clar, després quan anem al pla B, anem a Marc Guiu, que jo també penso és un nen que té, 17, 18 anys.
Quan té Marc Guiu?
No. Marc Guiu té 20 i poc.
Ah, carai.
21, crec.
Bueno, però
que en tot cas el trobo com una pressió, perdó, també m'he acostumat a que tinguin 16 i ja veig que són grans, però vull dir que 21 anyets que entren i tal, i llavors penso...
Sí, i tant, segueixen molt jove.
I que em fa cosa aquesta pressió, bueno, que l'alternativa sigui aquesta, no? I després és veritat que jo ahir veient el partit, és veritat, els jugadors no li fan el llit a l'entrenador.
Perdoneu, en té 17, tenia raó, és del 2006, 4 de gener, està a punt de fer-ne 18.
I dic que, clar, dius, ostres, vale, tenim un problema amb Lewandowski, anem a posar Marc Guiu, ostres, dius, pobre, el xaval té 17 anyets, sí, no? Vull dir que al final és una pressió sobre molt forta.
Però vull dir...
Si no passa res,
no estem dient... Perdó, ara em fico jo aquí. No estem dient... No estem parlant de fer-lo titular, no? Estem dient que si veus que Lewandowski...
Sí, no,
bueno, no, el Santi diu que fer-lo titular directament.
Vale.
No, Santi?
Sí, és que entre un nano de 17 anys que ha jugat dos...
Que fica gols. I un que no fica gols... Sí,
que 3 mesos sense marcar un gol fora de casa.
Sí, no, Lewandowski és dramàtic.
És que jo no dic que sigui titular sempre, però això de los
otros
cabrones de sempre acaba acomodant a l'equip. No té res. O sigui, el Barça ha caigut en barrena des de la visita del Madrid. Des que el Madrid va guanyar l'Estadi Olímpic, el Barça ha fet 11 punts de 21.
Sí.
La barbaritat.
I després hi ha una cosa, el diari fan una cosa que m'agrada molt després dels partits, quan diuen els apunts en calent, no?, que és una cosa molt curta, de 4 titulars del partit. I avui el titulen, que m'ha fet gràcia, perquè per mi és una de les imatges que quan la vaig veure vaig pensar, quina imatge, que és molt secundària, però saps el moment que Frenkie de Jong... No, li treuen la bota, llavors la tira al terra amb una cara de mala llet i de desesperació, i avui titulava, no?, l'Albert Nadal deia, fins i tot un tio tranquil com De Jong perd els nervis, no? Sí que jo ahir també vaig tenir sensació de molta imatge d'impotència per part dels propis jugadors, perquè clarament aquesta sensació de dir, has perdut solidesa defensiva i a sobre davant
fas gols.
Estic mirant els preus per el partit d'Almeria.
Digues, Santi, perdona, i ara l'Anaïs.
Parla que deia de solidesa defensiva. El gol que et marquen ahir és d'estar-se tocant els ous.
100% sí. D'acord, sí, 100%.
Sí. És una pilota que no va enlloc, que el del València centra com qui tira merda al riu, i sí, la deixen botar dos vegades a l'àrea fins que el Hugo Guillamón diu, bueno, pues si no l'agafa ningú ja la foto jo.
Tal qual.
O sigui, ja l'agafo jo que em vull fotre. Però és que això fa 3 dies va passar en Vers després de que Marc Guiu aconseguís l'empat en el minut 91.
Cert.
I després es van quedar tots una altra vegada mirant-se que guapos som, i els van guanyar el partit a l'envers en el minut 94, el pitjor equip de la Champions League.
100%.
I en aquestes coses és el que hi ha, però és que estàs pagant que l'any passat tots aquells partits que guanyaves de miracle i que et van servir a guanyar la Lliga, que eren 0-1, 1-0, no passa sempre això, perquè l'any passat van haver-hi autèntics miracles, sí, de partits que tu sorties. Per exemple, el de València l'any passat el guanya el Barça 0-1 amb un gol de Lewandowski al minut 90 o 80 i pico, amb un centre de Rafinha. És a dir, i això no passarà sempre. Els partits, tu no és normal que guanyis una lliga guanyant 10 partits per un gol de diferència, sí, perquè només per la qüestió estadística aquests partits acabaran desequilibrant-se al final per una teoria simplement d'estadística de grans nombres. Vull dir, que els acabaran empatant. No passarà sempre. Vas guanyar a Pamplona de miracle amb un gol de Rafinha a l'últim minut. Has guanyat molts partits amb el ganxo. I això, així no es pot viure, perquè és que ara hi ha Brindisi, eh? Si tu transites per la cornisa, acabaràs caient un dia, eh?
3:15. Ho deixarem aquí, però l'analista em deia, no sé què, dels vols d'Almeria?
No, que estava mirant les entrades pel partit d'Almeria, comentava el Santi del tema de l'assistència.
Serà interessant.
Queden molt poquetes per 39 euros, però la resta van des dels 44 fins als 139 i hi ha alguns descomptes per socis, ho dic perquè... Crec que és cert que la gent s'està desenganxant de l'equip i del que està passant, però estaria bé que aquesta setmana doncs pugés gent a Montjuïc perquè és un partit...
Euros.
No, 150 era contra l'Atlètic de Madrid, no? Que anaven arribaven fins als 170 i pico. Ara el màxim a tribuna són 139. No ho sé, jo crec que...
Estàs a 140 euros en regals de Nadal.
Sí.
O anar a pujar a Montjuïc a veure el Barça, tu
clar,
què fas?
Clar. No, jo no... A veure, nosaltres ja anem perquè...
A mi què me preguntes? Que me registren.
Jo ahir en més d'un moment hauria anat a dormir, però escolta, s'ha de fer alguna cosa.
Però nosaltres entrem gratis.
Tu tens dos fills i vols anar amb els teus dos nens al camp i has de pagar tu i dos més i t'estàs gastant 150 euros clar, en un lloc que no sé si heu estat a Montjuïc, però depèn d'on agafis la visibilitat en determinats llocs de l'estadi, no és molt bona.
Com esteu,
eh? Aquí hem de dir que quan hi ha visibilitat reduïda t'avisen, eh? Vull dir,
sí. Però...
Ara m'agrada perquè el tribunerisme ha tornat.
Ara
torneu a ser els culers que jo
coneixia.
Que jo coneixia i estimava. Ara.
I Baños.
Què?
Antonio.
Claro.
És que ja no hi ha expats. Que ens estan enfonsant.
Aquest Barça dels 90, horrorós.
Els expats han d'anar al Montjuïc, han de cobrir-ho
amb
expats. Bueno, Santi, Anaïs, com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres.
Adéu, a vosaltres.
Ara passa un minut de 3:15. Volíeu fer alguna cosa més al Puente? No, sobre això.
Jo.
Tu volies fer. Ui, espera't.
No, però escolta.
El Perico vol dir anar al Barça,
cuidado. El Perico, què
deia? El Perico diu dues coses. Una,
el Lewandowski... Bueno, Montjuïc fa un fred com... Com faci fred, com sopli el vent...
Nosaltres
estigues a la segona graderia, fot un fred
moral també allà dalt.
Dos coses. El Lewandowski és només mesos més jove que el Benzema. On està el Benzema i on està el Lewandowski. O sigui, el Lewandowski no pot ser el davanter centre del Barça. Perquè un any més, a l'edat que tenen, és jugar només centèsimes de segon més lent, ja no la mete. I després, l'Espanyol té un eix central de la defensa... encara que ens ha portat dos... No ens han portat ells. Els mateixos, dos vegades a segona divisió. I continuen jugant. Llavors, s'han de prendre decisions. O sigui, les coses que no funcionen, no funcionen. I no s'ha de fer moltes il·lucubracions. L'Espanyol no té calés, però el Barça sí. Si tenen un central...
Té
palanques. L'Espanyol no té palanques. Vull dir, si tenen un central que diuen que no pot jugar més, no és el central que no pot jugar més, perquè se la mira quan bota la pelota, pues que pongan otro. Si el davanter no fa gols, que posin un altre, si tenen possibilitats. I un altre tema. El dia del Madrid. És l'únic partit de futbol que he vist que no sigui de l'Espanyol aquest any, el Barça-Madrid. La primera part, el Barça li fot un bany al Madrid, tela. I jo pensava, ostres, aquests tios sí que juguen.
Però li fot un bany.
No, li fot un bany de... No, bé, no. Però què passa? Què passa?
Un molt bon partit.
Què passa? Que els jugadors...
Un retorn computable.
Sí, què li manca? Que ara he mirat l'alineació d'ahir del València, a València, que no, ja no... Però aquella alineació eren molt joves.
Sí.
I després van treure el... Com es diu? Aquest tambor, el del Madrid. M'estoy haciendo mayor porque no me acuerdo de los nombres.
No sé quin tambor.
Sí, el croata. El
Modric.
El Modric. El tio, l'entrenador del Madrid treu tios veterans i guanyen el partit. I els altres, i el Xavi no va saber canviar i no va saber jugar la segona part.
Va, que passen 3 minuts de 3 quarts d'11, veurem el partit de mitja setmana contra l'Almeria, a veure com està el Montjuïc, que és l'últim del 2023. Va, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre, López Fonta, el Baños, la Carla Turró i l'Arturo Puente. Gràcies, eh?
Gràcies, bon dia. Solo bé.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Sempre igual. Això te has de mandar al de Bricòsia. Utecau. Però què dius? Plimflum de l'engany de l'arregut més mèstic.
Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
D'acord, abaixaré el volum de la música. Gràcies, t'ho agraeixo.
Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavallfort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavallfort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Soc l'Abram Riols i el llibre Una vida a les muntanyes et vull presentar la Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya. Recull la seva història mentre també descobrim com ens relacionem amb l'entorn, com es viu a la muntanya, la importància de la saviesa popular o quin és el futur dels oficis dels nostres avis i àvies. Espero que aquest Nadal aquestes pàgines et transportin amb ella i el seu ramat.
Ja a llibreries Una vida a les muntanyes amb Abram Riols.
Com està això? Soc la Gesami Cadamés. El Ranchos de la Gesa és el meu nou llibre. Cuina de mar, de terreno, receptes atrevides i divertides de peix i marisc. Plats per a xalar que són meleta de rome.
Un llibre de Cusatani Edicions.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar t'emporta't un regal especial per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
8 minuts i les 11, ja tenim per aquí la Llucia Ramis. Hola, Llucia, bon dia.
Bon dia.
Hola, Zanon, bon dia.
Bon dia.
Per tota aquella gent, però, que s'estigui despertant. Quina sort, eh? Imagineu, despertar-vos a aquesta hora. És que... I no sàpiga què ha passat. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem què ha passat en tota aquesta estona de tertúlia.
Doncs hem parlat amb el secretari general del Sindicat Professors de Secundària, Xavier Massoca, reclama al Departament d'Educació que sigui contundent amb la prohibició dels mòbils també als instituts. Avisa que si no s'atreveixen a prendre mesures clares, la situació, diu, serà un guirigall.
El departament no es pot inhibir en això, i de fet el que hauria de fer és prohibir-lo d'una vegada. Però és que la mesura aquesta d'inhibir-se realment el que crearà són més problemes dels que ja hi ha. Fa falta que es pronunciï, que normativitzi, és a dir, només entenem que dir que els instituts facin el que decideixin. Bé, qui ho ha de decidir? I això què és? Això és un guirigall.
Massó diu que es podria permetre el mòbil al pati perquè, diu, és l'eina que tenen els joves per comunicar-se.
Qui tampoc estan contents amb les paraules d'ahir de la consellera d'Educació aquí al Via Lliure són els professors de primària i també les famílies.
Sí, directors i famílies critiquen l'anunci d'Anna Simó que el departament prohibirà els mòbils a les escoles a partir del curs vinent. Defensen que la mesura no resol el problema de fons perquè els nens de 6 a 12 anys no acostumen a tenir mòbil. N'han parlat a RAC1 la representant de primària a la Junta Central de Directors, Cristina Dalmau, i la presidenta de l'Associació de Famílies, Belén Tascón.
Penso que a primària és molt fàcil perquè majoritàriament els alumnes d'educació primària no porten mòbil, hi ha algunes famílies que ho demanen i molts dels centres el que fan doncs és inicialment dir que no.
Valorem que és una manera d'eludir el problema, que el problema on estàs a secundària. S'ha de regular l'ús dels dispositius
al sistema educatiu. Regular una cosa que no és necessària perquè no hi ha problema, no té sentit.
Mentrestant, al Pròxim Orient continuen els bombardejos d'Israel a la Franja de Gaza, però s'intensifiquen les converses per un alto el foc.
Sí, en les últimes hores un atac en una zona residencial ha deixat una vintena de morts i un centenar de ferits al camp de refugiats de Jabalia, al nord de Gaza. L'exèrcit israelià també ha matat a 5 persones aquest matí en una nova incursió a Cisjordània. Per altra banda, continuen, com deien, les converses per una nova treva. La reclamen avui en un article publicat a la premsa anglesa i alemanya els ministres d'exteriors d'aquests dos països, i avui també ha viatjat a Tel Aviv la ministra d'exteriors francesa, que es reunirà aquest matí amb el ministre d'exteriors d'Israel i el seu homòleg palestí.
I atenció, que Toni Soler ha anunciat que dijous que ve serà el seu últim dia a TV3.
Sí, el presentador del programa Està passant ho deixa per assumir nous compromisos professionals i perquè diu era el moment. Ho va anunciar ahir a la nit a col·lapse de TV3.
És un programa que afortunadament el vam dissenyar de manera molt coral i per tant ja estava pensat per si... que vull dir que pogués sobreviure qualsevol dels seus integrants. Jo ja sóc una persona, diguem-ne, que tendeixo a cansar-me de les coses. I aquesta vegada, 6 anys per mi, és un període bastant llarg. Ho he disfrutat molt, m'ho he passat bomba.
Abans també l'havíem pogut veure a Malalts de Tele7 de nit o al Polònia.
Recordo una conversa que mantenia amb el Basté fa uns mesos en què ja apuntava que podia ser la seva última temporada, però vaja, 21 de desembre, l'últim dia que presentarà el programa Toni Soler a TV3. Va, Martí Oliveras, continuen aquestes temperatures baixes arreu del país o no?
Sí, sobretot a les zones interiors. Hem tingut també alguns bancs de boires gebradores glaçades. Han estat les més intenses de la tardor fins ara i en alguns casos aquest matí ens hem despertat amb les temperatures més baixes des del març o fins i tot des del febrer a la ciutat de Lleida. La setmana entrant, la mateixa dinàmica, anticicló, sol, boires i, per tant, inversió tèrmica, temperatures més baixes en zones fondes que no pas a muntanya.
Martí, Sandra, Marina, gràcies.
Fins ara.
Vagi bé.
4 minuts i les 11 del matí. Ara sí, això s'acaba.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està.
Del podcast, com si no us haguéssim saludat. Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Tarón, bon dia.
Bon dia.
Ja érem per aquí, però ja sabeu que això s'acaba. És bàsicament un catàleg de coses que està en debat si s'estan acabant o no, que són debats que tenim també amb els oients, perquè us estem demanant des de principi de temporada, que si detecteu que costums, maneres de ser, professions, paraules, animals s'estan acabant, ens ho feu saber, llavors ho debatrem també amb la Llucia i amb el Zanon. Ho podeu fer a través del correu electrònic, de Twitter, d'Instagram, el que vulgueu.
De fet, volem fer una crida de cara a Cap d'Any,
sí,
i que pensin en aquelles coses que s'han acabat durant l'any 2023.
El 23?
Sí.
Val.
Per exemple, l'aigua, per exemple, Campoti, sí. Per exemple, Casa Ferràs a Terrassa, per exemple, Guillermo Icària, el cinema Avinguda Puigcerdà, per exemple... Sidecar, es veu, que també
s'acabarà. Allà a la plaça del Reial, sí, sí.
Doncs...
Hosti, un catàleg, de les coses que s'han acabat el 2023.
Sí.
Perfecte. Estimats oients, via lliure, @recu.net, a Twitter, a través d'Instagram o de Facebook. Bé, avui, però encara no és Cap d'Any, què és el que creieu o debateu que s'acaba?
Avui volem parlar de les postals nadalenques.
Home, ja està això. Ja està.
Normalment per aquestes dates rebíem multitud de postals nadalenques que tradicionalment s'exposaven, no?, a la sala d'estar per demostrar la quantitat de gent que coneixies i s'havien recordat.
Bueno, i aquella imatge de Mr. Bean que s'enviava les postals i se les penjava ell.
Sí.
Aquell atac de tristor absoluta, no?
Bueno, i també, no sé, el record a l'escola, o sigui, demanava, sí, l'adreça als companys. I si t'agradava un company o una companya, el teu missatge era més atrevit, una mica, no? Doncs tenies l'excusa del Nadal i de l'anonimat. I també, no sé si podíem parlar un dia de l'anonimat, com
mira,
coses que això s'acaba, no?
Com una cosa que s'acaba, i tant.
És vera. Després la cosa va anar derivant cap a les postals publicitàries, institucionals, potser en rebies alguna del banc, de la companyia elèctrica, de qualsevol lloc que freqüentaves com a client habitual, una joieria, la perruqueria, etc. Mm. I ara...
No, vosaltres en rebeu alguna? No.
Sí, però poqueta cosa. És força estrany rebre aquestes postals nadalenques. En canvi, han passat al format WhatsApp.
Sí, senyor.
No? És més personal, més personalitzat, però també menys expositiu. Són més aviat felicitacions genèriques, fins i tot a vegades s'assemblen molt a l'spam, i no és exactament el que era una postal.
Però de tota manera, abans un record, perquè va haver una època molt curta de que s'enviaven per mail.
Ah, sí, és veritat, però va ser...
Però, bueno, realment, sí, la tecnologia se'n va passar això, i aleshores ara fem... Tu dius que som més personals i personalitat, però en el fons
sí, personal,
és...
Sí, personal, sí. No. Les de WhatsApp?
No, que tu fas... Amb...
Ah, la teva?
La teva pròpia.
Ah, si se fos una foto, un muntatge, una cosa...
I
sí,
més
sí.
Personalitzada de vegades, depèn de qui li adreces.
I
no?
Us en recordeu, no sé si encara això està de moda, si encara ho continuaran fent, aquells vídeos que es feien amb elfs ballant i amb la cara dels integrants de la família... Sí o no? Sí, això, sí. Però això va durar 2 o 3 anys.
Home, el ridícul té també el seu temps.
Vinga, va.
Charlie, I'm pregnant, living on 9th Street, right above a dirty bookstore of Euclid Avenue. I stopped taking dope, I quit drinking whiskey. My old man plays the trombone.